Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El Taulí podrà optar més recursos per a la recerca i captar més talent. Tot plegat gràcies al reconeixement del seu Institut d'Investigació i Innovació, l'I3PT, com a centre CERCA. Aleix Graell, bona tarda. El personal essencial de Sabadell ja està rebent la vacuna d'AstraZeneca. El dispositiu està en marxa al Casal Cívic dels Marinals, un punt que es preveu mantenir actiu també de cara a altres col·lectius pendents de vacunar, tot plegat a l'espera de l'arribada de noves dosis que marcaran l'agenda de dispensació del vaccí. En esports, el Sabadell ja està preparat per enfrontar-se demà al Real Zaragoza a la nova Creu Alta.
Els d'Antonio Hidalgo s'han entrenat aquest matí a Sant Oleguer. Juan Ibiza s'ha entrenat amb normalitat, malgrat no estar encara al 100%. El partit serà demà a les 9 del vespre.
Algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat considerablement respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Tornaran les temperatures moderades? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. L'estabilitat meteorològica ens acompanya i el cel estarà serè o poc ennuvolat per núvols alts i alguns de mitjans més abundants a la meitat oest i principalment al vessant sud del Pirineu. La temperatura és lleugerament més alta i el vent bufa fluix de component sud a bona part del país. Malgrat tot, aquesta estabilitat serà efímera, doncs demà arribarà una pertorbació que portarà precipitació a la meitat nord del país, sobretot de cara a la tarda, i mantindrà el cel mig o molt ennuvolat en conjunt. La precipitació serà feble, localment moderada, a punts de l'interior de les comarques de Girona, i la cota de neu baixarà dels 2.100 metres al matí als 1.500 metres al llarg del dia. També la situació marítima de nou s'alterarà i predominarà la maror amb àrees de forta maror. A més, bufarà el vent de component nord i oest entre fluix i moderat, amb alguns gots forts de mestral a les terres de l'Ebre i de tramuntana a l'Empordà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada a aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem 1,5 km de retencions al seu pas per Sabadell. En sentit nord també hi ha problemes a la B30, al seu pas per Barberà, amb 1,5 km de cues en sentit sud per enllaçar amb la C58, i també a la P3, a la P7, 1 km de retencions a Barberà en sentit sud, i 1,5 km també a Santa Perpètua, en aquest cas en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passen 3 minuts de les 7, l'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí, l'I3PT, ha estat reconegut com a centre cerca pel patronat de la institució. Per aconseguir aquesta fita, el centre sabadellenc ha complert amb alguns dels requisits que estableix el segell que atorga la Generalitat, com ara garantir una bona qualitat de la investigació i comptar amb una plantilla de reconeixement internacional. Ara, el centre sabadellenc podrà optar a més recursos i aconseguir captar encara més talent.
El doctor Lluís Blanc, director de l'Institut de Recerca, ha explicat que fa 15 anys que van darrere d'aquest reconeixement. Ara podran gaudir d'alguns dels beneficis, tot i que hauran de mantenir el nivell de les investigacions, ja que també el poden perdre. Un dels avantatges de ser un centre cerca és que el Taulí podrà optar a més finançament.
Ser centre cerca significa un reconeixement per estar amb les unitats, és a dir, amb els instituts o les institucions d'èlit de recerca i innovació de Catalunya. Ser centre cerca vol dir passar una avaluació molt seriosa, que portem anys preparant-la, i aleshores, el patronat del Centre Cerca, que depèn de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, després d'una avaluació de tot un dia que examinen exactament què som i cap a on anem, et donen aquesta acreditació tan important.
També és rellevant a l'hora d'aconseguir talent i de poder-lo retenir. A Catalunya hi ha 42 institucions que estan reconegudes amb el segell Cerca.
El dispositiu per administrar el vaccí d'AstraZeneca al personal essencial de la zona de Sabadell ja està instal·lat al casal cívic dels Marinals. Consta d'una línia amb un administratiu que fa l'acreditació i dues d'infermeres, una que registra contraindicacions i al·lèrgies i una altra que administra el vaccí. En cas d'urgència, la poden atendre entre ambdues professionals.
Les cites s'envien per SMS en funció de la capacitat i de les vacunes disponibles. Mar Isnard, responsable d'infermeria de l'atenció primària de la Regió Metropolitana Nord de l'ICS, explica com s'està organitzant.
És quadrar el número de dosis disponibles amb la població que s'ha de vacunar i dosificar-la perquè ningú doncs, no arribi aquí. Estem intentant al màxim que no arribi aquí ningú i que no hi hagin vacunes. I per fer això doncs, s'ha de planificar molt bé. I en aquests moments els grans esforços estan en aquesta planificació. I alhora volem anar molt, molt ràpid.
A punt de vacunació seguirà actiu en funció de la població que manqui encara per vacunar. És probable que les pròximes setmanes s'habilitin més punts, grans i ventilats. També s'espera que les dosis de vaccins es doblin. En canvi, l'horari d'atenció es reduirà a 2 hores. La segona vacuna s'administra al cap d'entre 8 i 10 setmanes, tot i que només amb la primera les diferents vacunes ja ofereixen una certa protecció. La resposta a la crida programada ara mateix és d'entre el 70 i el 80%.
Tot això el dia que el risc de rebrot ha tornat a minvar a Sabadell, 17 punts i ara se situa als 293. Segons les dades del Departament de Salut, també ha baixat la velocitat de contagi fins al 0,68 i la incidència acumulada 14 dies, que és ara de 425 casos per cada 100.000 habitants. Amb tot, en les últimes 24 hores s'han declarat una quarantena de positius més i una nova defunció. Ara fa que els casos confirmats des del mes de març s'enfilin fins als 14.631, mentre que en el mateix període s'han comptabilitzat 506 morts. Pel que fa a la vacunació, continua en marxa i ja hi ha 9.560 persones vacunades a Sabadell, de les quals 4.138 n'han rebut la segona dosi.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Falten 3 dies per les eleccions i les administracions s'afanyen per tenir-ho tot a punt per poder votar amb seguretat. L'Ajuntament de Sabadell ha mostrat aquest matí com funcionarà la mecànica als centres de votació en un simulacre a l'antic Mercat de Sant Joan, precisament un espai que s'incorpora a la llista de col·legis electorals.
Espais oberts, més grans per a fer circuits d'entrada i sortida, amb la ventilació necessària, control d'aforaments, gel hidroalcohòlic i codis QR per saber si en aquest col·legi trobarem la nostra mesa. Les mesures de protecció contra la Covid seran exhaustives aquest diumenge perquè el vot es pugui exercir de forma segura. Els membres de cada mesa ja es poden fer proves d'antígens al cap de referència i diumenge, asseguts davant de les urnes, aniran equipats amb EPIs complets. A la porta, el personal d'accessos prendrà la temperatura i controlarà els aforaments a dins del col·legi. I és que en aquestes eleccions, marcades per la pandèmia, uns 20.000 sabadellencs votaran diumenge en espais nous. Marta Farrés és l'alcaldessa de Sabadell.
Serà segur, i per tant hem pres totes les mesures, com hem anat fent al llarg d'aquests dies i d'aquests mesos, doncs, també amb altres actuacions doncs, vinculades doncs, a teatres, a cultura, el que ha sigut la campanya de Nadal, posar tots els esforços per part de l'Ajuntament, doncs, perquè òbviament complim totes les mesures de seguretat i que la gent doncs, tingui la tranquil·litat que òbviament doncs, pot exercir el seu dret democràtic, com és el dret de vot, i per tant doncs, fer-ho amb les màximes seguretats.
Queda sense resposta la petició de l'Ajuntament d'omplir amb voluntaris les meses si aquestes no es poguessin constituir. Malgrat això, Ferrés creu que es podran constituir sense dificultats.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
La presidenta de Ciutadans alerta que votar el PSC és un tripartit amb Esquerra Republicana. En un acte aquesta tarda, Inés Arrimadas ha demanat el vot per a la seva formació com l'únic útil per evitar una reedició d'un pacte entre republicans i socialistes a la Generalitat.
¿Cuántas veces en Cataluña hemos votado o han votado a partidos constitucionalistas y ¡pum! El voto a la urna del separatismo? O sea, ¿cuántas veces ha habido gente en el cinturón de Barcelona, en un montón de municipios de Cataluña, que han cogido la papeleta del PSC? ¡Oh! ¡Tripartito! ¡Oh! La papeleta del PSC, ¡oh! Educación para Esquerra. La papeleta del PSC, ¡oh! TV3 para Esquerra. La papeleta del PSC, ¡oh! Multas lingüísticas. O sea, pero eso no lo dicen en campaña.
Arrimadas ha carregat també contra la divisió que ha provocat el nacionalisme català, la seva opinió. Per això ha afirmat que només la seva formació és la que planta cara i parla del problema de convivència que afirma que existeix.
Que en Catalunya tengamos que hablar como tema de campaña recuperar la convivencia entre catalanes es una muestra de que realmente tenemos un problema que es que en otras comunidades autónomas ni existe. donde hay nacionalismo hay problemas de convivencia. Y Ciudadanos lo lleva diciendo muchos años, cuando incluso el PP y el PSOE, dicen, no, ay, qué exagerados. ¿Y ahora qué pasa? Ahora ya nadie niega que hay un problema de convivencia. Claro, tuvieron que llegar hasta donde llegaron en el 2017.
En l'acte d'aquesta tarda, l'eurodiputat Jordi Cañas també ha carregat contra la Generalitat. En la seva opinió, hi ha un error a l'hora de destinar el finançament.
Si en vez de construir hospitales, si en vez de construir escuelas, estamos construyendo desde donde lanzar satélites, pues tenemos un problema. Si en vez de gastar el dinero público en prestar servicios a los ciudadanos, lo estamos repartiendo como entre redes clientelares que te sirven para afianzarte en el poder, pues tenemos un problema. Cuando en vez de construir, como te decía, escuelas, construyes chiringuitos, a mí chiringuitos me pareció una cosa muy noble. Yo casi te diría abrevaderos o pesebres. O sea, si llevamos construyendo pesebres, des d'on s'han malversado centenares o miles de millones d'euros.
En un altre ordre de coses, Toni Candó, diputat de les Corts Valencianes, també ha participat en el míting de Ciutadans, afirmant que cal canviar el model de televisió de Catalunya.
És evident que TV3 hay que atacar a ese sistema o a ese modelo porque obviamente es una televisión partidista donde siempre están los mismos, como si Cataluña fuera solamente de ese color, que es lo que no es, desde luego es muchísimo más rico que eso, y donde se le da entrada como si fueran héroes a terroristas día sí, día no, ¿no? O sea, yo creo que es un modelo de televisión que cualquier constitucionalista no queremos, ¿no?
El PDeCAT assegura que al Parlament tenen l'objectiu de fer polítiques més centrades, pensades per la classe mitjana i amb seny. Carles Rossinyol, número 26 per la llista de Barcelona, ha passat pel programa El Cafè de la Ràdio aquest matí, on ha explicat que no seria descartable un govern de totes les forces. Malgrat això, ha assegurat que no hi ha voluntat.
Com que no hi ha, de moment, cap voluntat, per desgràcia, de totes les forces independentistes per seure, no per fer un govern, sinó per decidir quina és l'estratègia comuna per aconseguir la independència, i això sí que crec que ens hauríem de seure tots i posar-nos d'acord, perquè si no, no ho aconseguirem. Si no som ni capaços de fer això, difícilment ens podem posar d'acord per gestionar el dia a dia.
Rossinyol ha sortit al pas de les informacions i les enquestes que no els donen representació a la Cambra Catalana i ha afirmat...
No entrar al Parlament, que estem segurs que entrem, sinó per tenir grup parlamentari i, sobretot, per ser decisius, en el sentit de que aquests últims anys hem vist que qui ha marcat la política al final ha sigut la CUP, perquè hi havia dos grans partits amb un número d'escons, però que necessitaven el complement d'un partit no tan gran per poder establir la majoria suficient per tirar les polítiques endavant.
Un dels objectius de la formació de l'espai postconvergent és convertir-se en la força clau per a la investidura d'un possible executiu independentista al Palau de la Generalitat i així influir amb la seva agenda en temes com sanitat o l'educació, on defensen models público-privats. Malgrat això, l'exregidor i candidat del PDeCAT no ha estalviat crítiques als seus excompanys de partit de Junts.
Els partits que defensem el públic i el concertat sempre sembla que és que no vulguem el públic, no, és que el públic no és que estiguem a favor, sinó és que crec que és fonamental que hi hagi tots els recursos necessaris per una sanitat pública, si la que tenim és potent encara molt més, és la garantia, de fet, perquè tothom tingui dret i accés a una sanitat el millor possible. Nosaltres, quan parlem de concertat, el que estem plantejant és que pot ser un bon complement per tot allò que moltes vegades no hi pot arribar a l'administració.
Per Rossinyol, enredaria les eleccions hauria estat un problema, però afirma que se n'ha fet molta demagògia i ha posat com a exemple quins haguessin estat els titulars de premsa si Donald Trump hagués ajornat els comicis.
El número 17 d'Esquerra Republicana, el 14F, l'exalcalde de Sabadell, Juli Fernández, assegura que una bona gestió dels fons europeus Next Generation és clau perquè les petites i mitjanes empreses vallesanes superin la crisi derivada de la pandèmia.
Els fons Next Generation són uns fons europeus que si tenim la capacitat i lluitarem i treballarem incansablement per tenir el màxim d'incidència i capacitat per gestionar-los des del govern de la Generalitat i a més fer-ho conjuntament amb els ajuntaments, doncs si tenim aquesta capacitat, nosaltres el que pretenem és que siguin fons que arribin al teixit productiu del país.
En aquest sentit, Fernández assegura que la seva formació estarà al costat de la gent en un moment en què les necessitats van en augment.
En aquest context on l'emergència sanitària ens ha portat a una crisi econòmica i social molt profunda, doncs fer allò que no pot ser d'una altra manera, fer allò que és una obligació per la gent com nosaltres, per gent que som treballadors i treballadores, que som autònoms i autònomes. El nostre compromís és que tots els recursos estiguin a disposició de la gent, a disposició dels treballadors i de les treballadores, a disposició dels autònoms i de les autònomes, a disposició de les petites i mitjanes empreses, que sigui tot, que fem tot allò que puguem perquè la vida sigui millor. I això és el que farem a partir del dia 14 de febrer.
La principal proposta econòmica republicana és el pla per a la reactivació econòmica i la protecció social. Els seus objectius són reduir les desigualtats socials accentuades per la pandèmia, accelerar la transició cap a un model econòmic més sostenible, reforçar l'estat del benestar i enfortir la capacitat productiva de Catalunya. El pla inclou una vintena de grans projectes que contenen fins a 145 actuacions específiques. En aquest sentit, preveu una inversió de prop de 32.000 milions d'euros, bona part dels quals vindrien precisament dels fons Next Generation. Per presentar aquestes propostes, Fernández ha visitat municipis afectats pel tancament de companyies. Rubí, on ha tancat l'empresa Continental, i Ripollet, que han perdut recentment Sirte Metal. També ha visitat el Parc Audiovisual de Catalunya, situat a Terrassa, acompanyat de l'eurodiputada d'Esquerra, Diana Riba, i la també candidata del 14 de febrer, Montse Font.
El Partit dels Socialistes insisteix en el seu compromís de revertir la retallada de pediatres en diferents centres d'atenció primària de la ciutat.
El número 9 del PSC, el diputat i tinent d'alcaldessa de Sabadellenc, Pol Gibert, ha denunciat la situació del CAP de Can Rull.
Hem vist com estaven concentrant pediatries en diferents CAPs i retiraven d'altres CAPs. Amb la qual cosa el que estan fent és laminar a poc el saber de proximitat que hi ha a la pediatria. Evidentment, doncs, quan tens un nen petit o un jove, doncs volem que tinguem un CAP a prop on podem portar-lo si passa alguna cosa, no? I evidentment el que estem veient per part del govern actual amb mans d'Esquerra Republicana a la part de salut és com es van retallant pediatria i evidentment es va agrupant a diferents CAPs, deixant molts CAPs sense aquest servei imprescindible i que és essencial per molts barris.
Gibert insisteix que per emprendre una mesura d'aquest tipus caldria, com a mínim, buscar complicitats.
El nostre compromís és aquest, i evidentment aquest model, si es vol implementar, s'ha de parlar amb les associacions de veïns, amb l'Ajuntament i diferents actors implicats, perquè un canvi de model tan important com és treure paietes dels CAPs evidentment requereix una participació ciutadana que evidentment no hem trobat, com hem fet d'amagat una vegada més, i per tant temes tan importants com la salut no es poden fer d'aquesta manera.
El candidat sabadellenc també ha defensat el coneixement de Salvador Illa en el sector sanitari i ha insistit que podria contribuir a impulsar un canvi positiu en el sector. En aquest sentit, ha lamentat el pacte entre partits destinat a impedir la investidura d'Illa com a president de la Generalitat i l'ha qualificat de pacte de la por al canvi.
La candidata d'En Comú Podem, Jéssica Albià, critica el manifest dels partits independentistes per no pactar amb el PSC. Per la número 1 de la candidatura, la hipoteca dels republicans amb Junts no s'acaba mai i ha piulat una fotografia de Laura Borràs en què insta Esquerra a fer el mateix al Congrés dels Diputats.
En una atenció amb mitjans a Rubí, Joan Carles Gallego, número 2 dels Comuns, ha insistit en aquesta mateixa idea.
Creemos que este es un manifiesto muy utilitario por parte de aquellos que tienen miedo a perder sus sillas, en definitiva, y por lo tanto nos preocupa a pocos, nos preocupa simplemente que Esquerra Republicana esté ya diciendo a sus electores que voten a Junts per Catalunya directamente. Nosotros lo que sí queremos es dejar claro que el voto en Comú Podem es el que va a garantizar que el próximo gobierno sea de izquierdas.
Per Gallego és un compromís que busca reeditar una fórmula, segons ell, fracassada, que ja se sap que fa el balanç desgovern, desgavell i baralles internes amb confrontació institucional.
La CUP denuncia des dels jutjats de Sabadell que en els últims dos anys s'han sumat més de 3.000 represaliats per mobilitzacions independentistes i socials. Moltes diuen amb la complicitat de la Generalitat. El sabadellenc Xavier Pellicer és número 4 de la formació, el 14F.
S'ha d'aturar la política aquesta de la Generalitat absolutament covarda, que es basa en anar contra els febles i mai contra els forts. En el dret a manifestació, en el dret a un habitatge digne, en les mobilitzacions laborals, no podem construir un país així.
Pellicer ha estat acompanyat per represaliats del 23S, de l'1 d'octubre i dels 9 dels Lledoners. El candidat del Partit Popular, Alejandro Fernández, no creu en l'acord dels partits independentistes per no pactar amb el PSC després de les eleccions.
Estamos ante una trampa, un movimiento de maquillaje, que nadie lo dude. Que nadie lo dude porque Esquerra Republicana se ha sumado a ese acuerdo para intentar controlar su bajada en las encuestas. Porque el pacto de Esquerra con el Partido Socialista sigue plenamente vigente. Sigue plenamente vigente en los más de 40 municipios catalanes donde siguen teniendo acuerdos.
Fernández retreu als socialistes que acceptin discutir amb l'independentisme sobre aspectes com l'amnistia o el concepte de presos polítics perquè això, diu, implica discutir de la naturalesa democràtica d'Espanya.
Junts defensa la independència per gestionar millor la crisi derivada de la pandèmia.
En un acte a Sabadell amb agents socials, el número 9 per Barcelona, Josep Rius, ha criticat com l'estat espanyol ha actuat durant la pandèmia.
Som el cinquè país del món amb més morts per Covid. Menys recursos per fer front a la crisi, ho diem nosaltres, ho diu el Banc Central Europeu, feia 4 dies que ho deia, que Espanya està a la cua en ajuts directes per fer front a la crisi.
Per a Rius, la independència, Catalunya hagués pogut tenir i invertir més millor els seus recursos.
El líder de Vox, Santiago Abascal, titlla de paper mullat l'acord independentista per vetar un possible govern del PSC en la seva visita a Tortosa.
El líder del partit d'ultradreta resta importància allò que signin perquè Abascal menteix de manera sistemàtica en cada acord.
Pero si no tienen palabra, si hemos visto cómo en Madrid todos los días pactan con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, cómo sostienen al gobierno socialcomunista.
També ha qualificat de miserables totes aquelles persones que es manifesten en els seus actes.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Cuando la situación actual golpea hasta las entidades sin ánimo de lucro,
no queda otra alternativa.
Streaming solidario con los mejores DJs del panorama nacional. Jones contra Lame te trae la fiesta a casa con David Oleart, Abel de Kid, Julio Posadas, DJ Frank, Jordi Beat y Dani Caos, Ricardo F, Mimmo Tarantino, Alberto Hueque, Tony Pérez, Javi Always y muchas sorpresas más. Colabora y haz tu donativo solidario. El próximo domingo 28 de febrero, a través de las plataformas Artiston, Exile TV y Fitel Televisión, Streaming Solidario. Todo el dinero recaudado irá destinado al proyecto de investigación de la AME del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant de la gent gran de les residències que podrà tornar a sortir a passejar a partir d'aquest dissabte.
Salut, ha relaxat el protocol en aquests equipaments, ara que ja s'han vacunat més d'un 75% de les persones que hi viuen. A més, quedaran restablertes les sortides curtes d'un o dos, tres dies i no es faran test d'antígens a les persones que visiten els centres després que s'hagi reduït la transmissió comunitària aquests últims dies.
La Federació d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals recorre les restriccions de restauració anunciades la setmana passada.
Les ha portat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i demana que el sector pugui donar un servei de continuïtat fins a les 10 de la nit. La patronal denuncia el dany irreparable que estan patint milers d'empreses de Catalunya a causa de les restriccions que consideren desproporcionades i innecessàries.
I el Tribunal Constitucional torna a avalar la Llei de Seguretat Ciutadana aprovada pel PP.
El ple de l'organisme considera constitucionals els apartats de la llei que castiguen la perturbació de la seguretat ciutadana com la convocatòria d'una manifestació als voltants d'un infraestructures crítiques. El Constitucional rebat així els recursos presentats pel Parlament contra aquesta normativa, al·legant que vulneren competències de la Generalitat.
Moment pels esports. El centre d'esports s'ha entrenat aquest matí a Sant Oleguer per últim cop abans de rebre demà el Real Zaragoza, la nova Creu Alta. Un conjunt, l'aragonès, que s'ha enlairat des de l'arribada del tècnic Juan Ignacio Martínez. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des que Jim batarà la banqueta blanquilla, el Zaragoza és el conjunt que més punts ha sumat de la Lliga juntament amb el Tenerife i l'Albacete, 13 de 18. Ara bé, tot just té un punt més que el centre d'esports i du tota la Lliga lluitant en aquesta zona baixa, ben al contrari del que es preveia el club. Sobre la situació del rival n'ha parlat l'entrenador del Sabadell, Antonio Dalgo, en roda de premsa.
És un lloc que jo coneixo bé perquè vaig estar allí un temps i és difícil perquè hi ha moltíssima pressió. Sí que és cert que l'any passat, després de la pandèmia, no van estar igual que abans de la pandèmia i bueno, per això ho han arrossegat una mica en aquesta temporada, però ara estan competint a un nivell excel·lent i que tenen una plantilla per estar segurament molt més a dalt, però la realitat és una altra ara mateix.
El Sabadell, de la seva banda, ja sabia que amb tota probabilitat hauria d'estar lluitant frec a frec amb diversos equips per eludir el descens i a aquestes altures ho estaria aconseguint. En tot cas, el de demà serà un duel directe i des de Saragossa ja s'han encarregat de titllar de final, una etiqueta que ha evitat utilitzar Hidalgo.
Està clar que és un partit molt i molt important, com tots els que tenim o estem tenint. És un rival que ara mateix està més o menys a la nostra situació. És un rival amb un potencial enorme i sabem que després del Zaragoza vindran més partits. A partir d'aquí nosaltres hem de viure, li dic molt, no?, als meus jugadors, que hem d'estar viure al límit, la vida s'ha de viure al límit, s'ha de saborir sempre i amb aquesta sensació de que ho has de donar tot en cada moment, no només als partits, sinó als entrenaments, estar sempre molt endollat i això és el que porta a competir al teu 100% i donar la teva millor versió.
El de Canovelles ha confirmat que Juan Ibiza, malgrat no estar al 100%, s'ha entrenat amb normalitat els últims dies. Aquest Sabadell-Zaragoza de demà a les 9 del vespre el dirigirà el madrileny David Gálvez Rascón, del Col·legi Madrileny.
En futbol formatiu, el Sabadell juvenil afronta com a quart classificat els 5 últims partits de la primera fase de Divisió d'Honor. De tots aquests compromisos, 4 seran a Olímpia, començant pel de dissabte davant el Javac de Terrassa.
Ahir el conjunt arlequinat va desaprofitar l'oportunitat de situar-se tercer després d'empatar sense gols al camp del coer destacat, El Olivar, en un dels dos duels ajornats en el seu dia pel brot de coronavirus. El tècnic Miqui Lladó aposta per passar pàgina i afrontar el derbi de dissabte contra els agrencs com una final.
Sumem un punt, ens serveix per quedar-nos quarts, no ens serveix per respirar una mica més tranquils de com ho faríem si tinguéssim 21 punts, i ara el que toca és descansar, que desconnectin una mica de futbol i que es preparin, que agafin ganes, que agafin confiança i força perquè el dissabte ve el Javac i això ja torna a ser una final per nosaltres, per ells també, però per nosaltres també.
Dissabte a les 4 tindrà lloc aquesta cita a l'Olímpia. A Lliga Nacional Juvenil, en canvi, el Mercantil no jugarà el xoc programat contra el Damm B per un positiu a la plantilla blaugrana que ha resultat ser fals. Un error que ha dificultat la setmana d'entrenaments dels graciencs i que ha obligat a ajornar el partit.
En futbol sala, d'aquí una estona, l'Amics del Pou recupera el compromís ajornat el passat cap de setmana davant del CCR Castelldefels.
S'enfronten al líder del grup de tercera divisió amb el coer del pavelló nord. Teo Robles, president de l'entitat, avisa que no es poden confiar.
Nosaltres hem empatat dos partits en principi amb rivals que són més fluixos. Llavors no ens podem fiar i nosaltres volem guanyar avui, guanyar el dissabte.
A 8:45 arrenca el partit entre els dels Marinals i els del Baix Llobregat.
Si els de Francis Barragán guanyen, aquest dissabte Esparreguera podrien certificar matemàticament l'accés a la segona fase entre els tres primers, un objectiu que també busca el grup Zarraona.
Els de Darío Martínez no poden fallar en el seu xoc a casa contra el Rubí. Un triomf permetria als zarraonistes a enxamplar el rival a la taula i per això el tècnic el titlla de final a duel.
És una final amb majúscules. Si guanyem, encarrilem l'objectiu és quedar entre els tres primers i no guanyant difícilment podrem aconseguir entrar entre les tres places.
Dissabte a les 6 sonarà el xiulet inicial al pavelló del Nord.
I a la mateixa hora la Pia rep la Unió Santa Coloma també amb poc marge d'error per poder acabar entre els quatre primers del seu subgrup a segona B. El calendari dels Escolapis, després d'un tram dur, fa ara baixada i l'equip de Pedro Donoso ho ha d'aprofitar. A l'altre subgrup, el líder Club Natació Sabadell es desplaça a la Comunitat Valenciana per visitar el Segorbe. El xoc arrencarà dissabte a 4:45 de la tarda. Marxem. Mig minut per 8:15 tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 11 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem a més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.